soy lo que soy. Yo soy todo lo que soy. Yo soy todo lo que soy y todo lo que es. Yo soy uno.
I tornem a tindre avui en nosaltres, i és tot un plaer, a Javier Gimeno. Ell és l'escriptor i també, com no, l'autor del llibre Vive tu propósito. Bon
molt,
dia.
Molt bon dia, Susana.
Parlem d'aquest quart secret que està escrit en aquest llibre, aquest secret que tenim per a poder arribar a viure el propòsit, no? Aquest quart secret són les creències limitadores, les creències que te limiten.
Exactament, Susana, perquè des que naixem anem identificant-nos en un ego, en un personatge, pues mira, l'educació que tenim, la família, els amics, i anem creant ese personatge que a vegades mos limita. Entonces jo el que vull convidar és a qüestionar aquestes creències de per què tu penses aixina i què sentit té limitar-se a voltes en la vida, no? Després veurem més endavant que en la nostra por més profunda és la por que tenim a brillar, justament. Entonces, en el coaching, aquestes creències limitants, este personatge, per així dir-lo, li diem el saboteador, que al final el que fa és un poc protegir-nos perquè no isquem de la zona de confort, perquè el nostre cervell no està dissenyat per a ser feliços ni viure una vida plena, sinó que està dissenyat per a sobreviure. Entonces, és important treballar això per a qüestionar contínuament quin sentit té que jo me limite. Entonces, és molt important el treballar aquestes creències limitants, no? Pues, la típica persona que vol fer un projecte i a lo millor diu, no, és que jo soc massa major, o és que jo soc massa lleig per fer això, o no tinc prou formació. Aquestes creències que a vegades dius te duen a una vida més mediocre, per així dir-ho.
Anodina. No sé, algun exemple, alguna història que es poguera contar, que es poguera en context?
Sí, tenim la història de l'elefant que està en el llibre d'un escriptor, de Jorge Bucay, argentí, que diu que quan era pequeño me encantaban los circos y lo que más me gustaba de ellos eran los animales. Y me llamaba especialmente la atención el elefante. Así que como más tarde supe, era el animal preferido por los niños. Y durante la función, pues la enorme bestia hacía gala de un peso, de un tamaño y una fuerza descomunal, pero después de la actuación, hasta poco de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca, clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba sus patas. Y bueno, la estaca era un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cabeza era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podía liberarse con facilidad de la estaca y huir. Y entonces el niño se pregunta, ¿qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Entonces este niño le preguntó a un maestro y algunos de ellos le explicaban al niño que el elefante no se escapaba porque estaba maestrado. Y entonces el niño se preguntó si está maestrado porque lo encadenan. Entonces no va a trobar este chico ninguna respuesta. Y al final, pues lo que el chico se va a imaginar es que el elefante, cuando era chico Ted, va a intentar escaparse de esa estaca, de esa cadena. Y con vabore que no va a conseguir, pues va a dejar de intentarlo. Entonces, al final, esta historia, lo que digo un poco es eso, ¿no? Que nos identifiquem en algunas creencias de, pues, cuando era chicote vas a intentar tal cosa, no me va a sirve, y ya dice de intentarlo. Entonces, la historia acabaría un poco a eso, ¿no? De decir que, pues, que el elefante y Mateisa se va a grabar en el cap de decir, no puedo, no puedo y nunca podré. Porque va a intentar de chicote. Y como no se va a escapar, pues de cuando se va a hacer mayor, que obviamente o arrancaría de enseguida, pues ya no ni lo intentaba.
A mi me llama poderosament l'atenció la reflexió del xiquet si està maestrado perquè lo encadenen.
I els machos no li van saber contestar a esa pregunta, que és una pregunta òbvia, no? Però clar, quan és un xiquet, pues tens esa innocència que al final te permetís qüestionar, que és un poc lo que anem a fer avui, no? Perquè clar, anem creixent, mos anem identificant en un partit polític, en un equip de futbol, en lo que tinc que fer, lo que m'agrada i lo que no, per a encaixar moltes voltes i caure bé a la gent o a la societat. I entonces lo que jo convido avui, pues, a fer aquestes preguntes de reflexió, no? De dir, com series tu, Susana, sin aquest personatge que tu hagués creat? O sea, si tu tingués la llibertat de ser una altra persona. O com series tu si hagués nascut en una altra part del món? Vull que reflexione la gent i que diga, hosti, si jo en vez de nascer a Vila-real hagués nascut a Àfrica, jo a què me dedicaria? Jo què faria allí? O en China o en Japón. ¿Entens? Va un poc estos exercicis va un poc a rescatar lo que és la essència. I quan estàs identificat en la teua essència, pues pots superar aquestes creences limitants i fer lo que has vingut a fer.
Clar, més que si jo haver nascut en un altre país, la reflexió és si en vez de nacer en esta família haver nascut en l'altra.
Sí.
O en vez de ser el millor xic haver nascut xic. O en vez això són creències limitants, és dir, què te limita? Que realment no hi ha res que te limite.
Exactament. L'únic que ens limita som nosaltres mateixos en este personatge, en este ego, en este saboteador que hem creat. Entonces, lo que jo convides a qüestionar-te i a eixir de la teua zona de confort, de la teua zona de comoditat i provar altres coses. Per exemple, tu saps si t'agrada la moto aquàtica?
No, el que passa és que tu penses en una moto aquàtica i penses en la mar. Tu eres capaç d'entrar-te dins de la mar. Clar, és que aquesta experiència, si tu ja ho mires des del principi o en algo que te fa fàstic, ja no ho fas, no? Però realment, quan moltes voltes és que ens posem excuses per no viure-ho, però quan estàs vivint això, dius... Que si no m'havera viscut, o sigui, si no m'havera arriesgat,
exactament,
tampoc ho estaria disfrutant, no?
Exacte, lo que jo convides així és, per a viure una vida plena te has d'arriesgar un poquet, eixir de la teua zona de confort, provar altres coses i, bueno, pues a lo millor per aconseguir la parella que tu vols, pues t'hauràs d'arriesgar. O per aconseguir la casa que tu vols, t'hauràs d'arriesgar, o la professió, entens? I no quedar-nos en la limitació i atrevir-nos a superar-nos, a superar este ego que hem creat, que mos protegís, realment.
Claro, més que la casa que jo vull o la parella que jo vull, si per aconseguir la persona que jo soc o que vull ser, tindré que aconseguir-ho jo mateixa, no? En mi mateixa. Per allò de... Antes, quan parlaves d'aquesta zona de confort, deies... Clar, el problema també és allò de... És que sempre es tropeça en la mateixa pedra.
Clar. Así lo que yo te preguntaría es ¿en qué te convertirías tú si no tingueres ese esports? O si pogueres superar esa pedra.
Clar, però genial. Lo únic és que dius, les persones que tenim algo de caràcter diem no m'ha eixit bé, però ho torno a intentar. I ja quan ho has intentat i has tornat a fracassar, has dit, però si jo ja ho sabia que tornaria a passar.
Claro, ahí pueden pasar dos cosas. O es que no estás en el tu camí y la vida te está bien, ves por un otro puesto. O es que realmente no vas a intentarles suficientes vegades para conseguirlo. Entonces así tendrías que hacer un exercici de decir, bueno, pros y contras de seguir fent això que estic fent. Porque si te está desgastando y si te está duent el patiment, seguramente no siga per ahí.
Clar, també és posar-ho en una balança i dir el que estic fent està causant-me més sofriment que benestar, és portar-lo sempre a... o intentaré arribar a l'equilibri en mi, que millor a mi m'agrada molt ser una persona equilibrada, no? O és el que pretenc, perquè tampoc té que ser tot tan equilibrat, no?
Sí, el tema és que hem d'intentar tindre aquest equilibri, que d'això vam parlar en el capítol 2, per a viure una vida més feliç i més plena. Pues això, ser conscients de que si vas a trencar l'equilibri en la teva vida per aconseguir algo, pues que sàpigues que en algun moment l'hauràs de recuperar per al teu benestar també.
Clar, però si trenques l'equilibri, te dirigisses en els pros i en les contres i després t'apareix pel camí el sabotejador,
ahí és quan tens que qüestionar, que també hi ha un altre exercici que se podria fer, de dir, bueno, jo quines creències limitants, què és el que m'està dient el saboteador, ho apuntes tot en, en una llibreta, i el que fas és transformar aquestes creències a positiu i integrar, o sea, donar les gràcies al saboteador perquè realment t'està protegint, perquè gràcies a aquest saboteador, com aquí que diu, el ser humà ha sobreviscut tots aquests anys. Entonces, és com dir-li, vale, saboteador, jo t'integre, jo t'accepte perquè sé que vols protegir-me, però jo sé que per a viure una vida més feliç i més plena te tinc que superar una miqueta.
Clar, el sabotejador apareix així moltes voltes en circumstàncies de la teua vida. És com allò, com quan eres molt joveneta i tu vols eixir i saps que te'n passes de l'hora o que no vas per... I tal, i te diu, cuidao, cuidao, i tu el sents, però no l'escoltes. I que, sin embargo, al final acabem amaestrats.
Clar, acabem amaestrats perquè des de la por, que és el sabotejador que s'alimenta d'esta por, no? Pues ara no facis això, no facis allò...
Pues... hasta quin punt ens conserva més que ens amas... no ens conserva, sinó ens protegís o ens amaestra?
La funció real bàsica és protegir. Si s'apodera de nosaltres, pues al final estàs molt limitat i vivim amaestrats, en vez de viure una vida plena al 100%, pues vivim en pilot automàtic i una vida, diguem, més miserable o més mediocre, per així a dir-lo.
Uf,
el... Així hi ha molt de treball, no és...
Això és el que anava... Quina, de l'experiència que té vostè en els seus pacients, quines creències, o sigui, quines limitacions són les més freqüents?
Sí, mira, jo tinc una clienta que bueno, que tenia, quan va fer les sessions, tenia més o menys 50 anys, i ella el que volia era ensenyar a tres dones en Instagram a créixer en la red social, en Instagram. Però ella se veia lletja, se veia major, se comparava a tres més joves que se dedicaven a lo mateix, i al final pues, van fer aquestes sessions de qüestionar tot això, i ara s'atreveix a brillar, o sea, a fer els seus propis vídeos, i curiosament se dedica a ajudar a tres dones a superar esa por, perquè se veia totes les limitacions, que si són lletja, que si són major. Entonces, jo he vist que la por que tenim tots, perquè està la por a la mort, el por a ser atacat per una altra espècie, no? La por a canviar, a créixer, però la que més jo veig és el brillar. Está como silenciada, pero es la por que tenim la majoria, és la por a brillar i mostrar-nos com realment som. I entonces el saboteador lo que fa és protegir-nos de això.
Clar, però estàs dient-me que el ser humà és un ser perfecte.
Sí, si saps gestionar totes les ferramentes que tenim. O sea, el ser humà està dissenyat per a sobreviure, no per a ser feliç. Entonces, tens que aplicar totes aquestes ferramentes i saber jugar les cartes.
Ens ha deixat així un poc reflexionant, no? Javier Gimeno, la presentació del llibre.
La presentació del llibre...
Quan la tindrem?
El dissabte 5 de març, a les 6:15, així en la Caixa Rural, en la sala de conferències...
Està cridant ja el telèfon i tot, i ja estan demanant ja està. Entrades per a aquest dia, eh?
Està la sala ja plena.
Entonces, el 5 de març a les 6:15, però antes vindrà, no? Vostè, per a seguir parlant-nos del seu llibre i d'aquestes coses que hem d'anar superant.
El dimarts que ve vindré a aquestes hores i si vols me despedisc en una altra historieta.
Pues vinga.
que diu, nuestro mayor miedo no es que no encajemos, nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada y es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo. No hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos deberíamos brillar como hacen los niños. No es cosa de unos pocos, sino de todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. Eso es de la película Coach Carter.
Una bona pel·lícula, eh? Per cert. Moltes gràcies i fins dimarts.
A vosaltres. Soy todo lo que soy y